Deixa de fer voltes pel dial. Des d'ara i fins les 6,
a la teva ràdio local,
arrenca un programa fet des de
i per a les Terres de Lleida.
Posa't còmode i puja el volum, que ja comença aquí a l'Oest, l'únic magazín territorial i en xarxa de les Terres de Lleida.
Què tal, Westers? Molt bones a tots. Us parla Francesc Balanyà. Això és Aquí a l'Oest, aquest programa que fem set emissores lleidatanes amb la producció de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Cada tarda, des d'ara i fins les 6, us fem companyia amb aquest magazín que fem gràcies a l'Arnau Vilà, de Munt FM, la Maria Gatau, de Ràdio Rosselló, la Sabina Pedrós, del Picata Ràdio, la Karen Alfonso, de Ràdio Ponent Mollerussa, la Txell Bernaus, de Ràdio Sió Agramunt, la Núria Francisco, de Ràdio Trem, i un servidor que es troba als estudis d'UAU Lleida Ràdio, on també hi tenim el comandament tècnic de tot plegat, a l'Ivan Usson. Programa aquest que obrirem amb un tema del dia en què parlarem del dia del pare. I no, no farem per parlar dels regals que farem als pares, sinó de noves paternitats. Concretament us explicarem que l'Urgell ha iniciat la campanya anomenada Paternitats Responsables i avui tindrem des de Ràdio Sió a dos dels participants d'aquesta campanya, que són d'Agramunt, en Joan i en Jordi. Després, sense dir dimecres, vol dir que tancarem la primera hora amb una tertúlia d'actualitat que condueix avui la Maria Gatau i en què abordarem, entre altres, la inauguració de l'estació de mercaderies que s'ha fet aquest matí a Lleida amb el president Illa al capdavant. A prop de tot plegat, notícies. Doncs comencem aquest repàs a l'actualitat local acompanyats de la Irina Granells. Bona tarda.
Bona tarda.
I destacant, mira, el que dèiem que abordarem amb aquesta tertúlia d'actualitat, que el president Illa ha visitat aquest dimecres la ciutat de Lleida per presentar l'inici dels tràmits per a la construcció de la terminal ferroviària de la plana de Lleida. Aquesta es construirà a vora el futur polígon industrial de Torreblanca i suposarà una inversió de 131 milions d'euros.
Salvador Illa ha definit aquesta nova obra com un dels projectes més importants per a seguir generant prosperitat a Catalunya.
Que creiem que és un pas endavant important i que és una operació de futur rellevant és aquesta estació intermodal vinculada al polígon de Torreblanca, que serà un dels polígons més importants en quant a disponibilitat de sòl que hi haurà a Catalunya. És un projecte que està pensat, impulsat, treballat des de ja fa temps per l'Ajuntament de Lleida, que busca generar sòl industrial per poder acollir bé l'expansió de projectes empresarials exitosos aquí a les Terres de Ponent, bé nous projectes industrials que es vulguin implantar a Catalunya i en particular a Lleida, que busquin un sòl industrial en condicions, amb una àrea logísticament ben convocada, ben comunicada. No?
La terminal intermodal ocuparà 120 hectàrees i tindrà 10 vies amb capacitat per rebre fins a 12.000 trens anuals. La previsió és que el projecte s'aprovi a finals d'any i a partir de llavors, ha apuntat Illa, caldrà lligar-ne el finançament i l'inici de les obres.
I és també dir clarament que no començaran les obres demà. És un pas, és un projecte de aquesta envergadura té el seu temps per fer-ho ben fet, que és el que volem, fer-ho ben fet. Per tant, avui donem un pas endavant administrativament molt rellevant, que és publicació de l'estudi informatiu, es hauran de recollir les al·legacions, un cop això conclogui previsiblement a finals d'aquest any amb la declaració d'impacte ambiental, s'han de fer els projectes constructius, els executius per poder-ho construir, s'ha de lligar al finançament i s'ha de posar mans a l'obra a fer. Però permet també, alcalde, que imposeu el polígon de Torreblanca i les dues coses caminin en paral·lel.
Illa ha assegurat que el govern ha d'actuar amb ambició, tot i que el moment de canvi actual també reclami prudència. Així mateix ha reivindicat la necessitat de generar prosperitat arreu del territori amb més sòl industrial disponible i una bona combinació logística.
I a més, volem que aquesta prosperitat doncs sigui una prosperitat que no estigui reduïda a uns territoris o a unes capes socials, que sigui una prosperitat compartida territorialment i socialment. I per això m'importa molt avui fer la presentació d'un projecte d'infraestructures i de generació de sòl industrial d'aquestes característiques tan important com aquest a Lleida.
D'altra banda, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha celebrat la notícia, tot i lamentar que fa massa anys que es parla de Torreblanca. El PAEANCAP ha assegurat que aquest avenç és una excel·lent notícia per al progrés econòmic de Lleida, que ara podrà ser més competitiva.
Al cap i a la fi parlem de competitivitat territorial, reducció de costos logístics que ens ha de permetre optimitzar transports de mercaderies combinant modes més eficients i econòmics. La millora de la connectivitat facilitarà l'accés a mercats nacionals i internacionals, fent Lleida més atractiva per a inversions i establiment d'indústries. Així és bàsic el diàleg de la intermodal amb els ports de Barcelona, amb el port de Tarragona, també amb l'aeroport de Lleida-Alguaire.
En l'acte celebrat aquest dimecres al matí a la Llotja de Lleida també s'ha presentat altres detalls tècnics del projecte amb el director general d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat.
I seguim a la capital del Segrià, on la Universitat de Lleida incorporarà membres de la comunitat universitària com a referents en igualtat en tots els centres. Seran figures a qui poder acudir en cas d'assessorament o denúncia de violències masclistes.
Aquesta és una de les 54 mesures del Pla d'Igualtat entre Dones i Homes 2025-2028, aprovat recentment per la UDL. El nou pla, que té una vigència inicial de 4 anys prorrogables fins a un màxim de 2 anys més, és d'obligat compliment a tot el personal de la universitat. Les mesures s'engloben en tres eixos: cultura organitzativa en igualtat, igualtat efectiva en el treball i universitat segura i respectuosa. Aquestes han sorgit d'una negociació amb els representants sindicals i són fruit d'una diagnosi prèvia exhaustiva. L'anàlisi prèvia ha posat de manifest que la bretxa salarial de gènere a la UDL oscil·la entre un 9 i un 11%. També que la institució es dona l'efecte tisora, és a dir, que a mesura que s'avança en les categories més altes en la carrera acadèmica, la presència de dones disminueix i la d'homes augmenta. Entre les 54 mesures que planteja el nou Pla d'Igualtat, a banda de la identificació i designació de membres de la comunitat universitària com a referents en igualtat, destaca la confecció del registre salarial del personal de la Universitat de Lleida i l'actualització anual de les dades per mesurar l'evolució de la bretxa entre els sous. Des de la universitat destaquen que per primera vegada el Pla d'Igualtat, lluny de ser una mera guia d'actuació amb caràcter facultatiu o un pla estratègic, esdevé un acord en el marc de la negociació col·lectiva.
I encara a Lleida, fins a 21 entitats aporten a la paeria. El síndic de Greuges per negar el debat sobre la moció de les infiltracions policials. Consideren que aquest fet esdevé una retallada a la llibertat d'expressió ciutadana.
Les entitats estan encapçalades per la baula i denuncien que la nostra ciutat es nega al debat quan el 2023 els ajuntaments de Girona o Salt van declarar persona non grata a la policia infiltrada als moviments socials de la ciutat. Recordem que la moció va signada per Jovent Republicà Lleida, l'ANC de Lleida, Òmnium Cultural, la Intersindical i USTEC, entre d'altres.
I precisament, avui que és el dia del pare, amb aquest Sant Josep, doncs bé, pares i fills de Mossos d'Esquadra comparteixen un patrullatge a la Fira de Sant Josep de Mollerussa. Els agents aborden la jornada amb professionalitat i ho veuen com una oportunitat única pel vincle familiar.
Durant els dies de fira, els Mossos reforcen el servei de patrullatge als carrers, en especial durant el dia, perquè és quan hi ha més públic. Més enllà del seu dia a dia, enguany es dona una situació anecdòtica entre les patrulles, i és que n'hi ha dues que estan formades per pares i fills. Una d'aquestes patrulles la conformen els agents Joan i Ivan Cruz, que ho veuen com una oportunitat única.
Serà una oportunitat única, perquè segurament no tornarà a passar, i la veritat, pues, fa molta il·lusió poder compartir professionalment, pues, uns instants amb ell.
Sí, al final és un dia més de feina, però bueno, té la peculiaritat de que treballo, doncs, amb el meu pare, i com ha dit, doncs, és un dia que no es tornarà a repetir segurament, i a part, doncs, té, doncs, aquesta part de sentiment, no?, de poder patrullar, doncs, amb una persona que has vist, doncs, des de sempre, que has compartit molts moments, i ara a més també, doncs, la feina. Haurem de fer la feina que ens toca fer, i en aquell dia, doncs, no deixarem de ser companys de feina i haurem de donar, doncs, la imatge professional del cos dels Mossos d'Esquadra de cara al públic, però evidentment sí que entre nosaltres, doncs, existeix aquest vincle familiar i és el que ho fa especial.
La fira s'allargarà fins al diumenge, quan el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, presidirà la cloenda del certamen.
I aquest diumenge, el Parc del Graó del Picat serà l'escenari de la 18a edició del Dualdó del Picat. Una jornada que arriba a novetats importants i que promet ser una festa de l'esport per a tothom. Ens explica la Sabina Pedrós del Picat Ràdio.
El Duelo del Picat torna amb força i estrena nova data. Enguany se celebrarà al març, en lloc del gener, per gaudir sense boira de l'entorn, i ho farà sota la nova organització del Club Excursionista El Picat amb el suport de l'Ajuntament. La competició comptarà amb dues modalitats, la competitiva i la popular. La primera, que començarà a les 10 del matí, inclou un segment de cursa trail a peu de 7 quilòmetres, un tram de bicicleta de muntanya de 24 quilòmetres i mig i un últim segment de cursa urbana d'uns 2 quilòmetres. La modalitat popular, que s'iniciarà després, tindrà un recorregut més assequible, menys de 2 quilòmetres de curs a peu i 6 quilòmetres en bicicleta de muntanya. A més, el duatló no serà l'única activitat del dia. Per fer que la jornada sigui una festa de l'esport oberta a tothom, s'han organitzat activitats lúdiques esportives durant tot el matí, com l'extromba i el core training, i també la FANOC posarà una carpa amb merchandising i també activitats per als més petits. Jordi Illadó, del Club Excursionista del Picat, ens en parla.
Doncs aquest any, que celebrem el 18è aniversari del duatló del Picat, preparat aquestes activitats per donar una continuïtat a la festa i que tothom gaudeixi, tant els que van a fer el duatló com els que es queden amb nosaltres, amb l'organització.
La jornada es clourà amb el lliurament de premis a partir de la 1 del migdia i un dinar de germanor al nou pavelló polivalent del Parc del Graó. Les inscripcions per participar encara estan obertes i tota la informació la podeu consultar a la web del Club Excursionista del Picat.
I acabem explicant-vos que el preu dels ous s'ha disparat. L'OCU alerta d'un augment de fins al 25% en tot just 15 dies. Aquesta pujada, que és més evident en les categories d'ous més barates, podria estar motivada per un desequilibri entre l'oferta i la demanda. Ens ho explica la companya Anna Gasol, de Munt FM.
Segons la Federació Avícola Catalana, aquesta pujada respon en gran part al dèficit d'oferta derivat de la grip aviària als Estats Units, que ha provocat el sacrifici massiu de gallines ponedores i ha reduït la producció mundial. Anna Toda, directora de la FAC, creu que la situació a Catalunya s'agreuja més per un augment de la demanda i per la dificultat d'expandir la producció.
La producció a Catalunya, la veritat és que hi ha una certa tendència a la baixa. S'està en un moment on moltes granges hauran de fer un relleu generacional. I el relleu generacional en aquest sector, doncs ja saps que està sent difícil. I després sí que està llevant una pèrdua de capacitat productiva catalana, entre altres coses perquè som un país petit, tenim poc espai, hi ha molta pressió urbanística, tots els requisits administratius són molt complicats.
Segons Toda, tot i que l'increment del preu pot ser vist com un problema per als consumidors, també posa en valor l'ou com una proteïna de gran qualitat amb preu relativament baix en comparació amb altres fonts proteiques.
Gràcies, Irina, Anna i Sabina.
Bona tarda.
La ràdio de proximitat, la teva ràdio. Això és Aquí a l'Oest.
Seguim l'actualitat aquí, a l'Oest. El tema del dia.
Doncs som-hi amb aquest tema del dia, on patrulla, podríem dir-ho així, la Txell, amb aquest Dia del Pare, fent-lo protagonista, no? Molt bones.
Doncs sí, Fran, som-hi, anem a pel nostre tema del dia i avui comencem parlant d'una campanya que s'està impulsant des del Consell Comarcal de l'Urgell i que enllaça directament amb la que es va presentar el passat 8 de març sobre paternitats corresponsables. Quins són els beneficis de la corresponsabilitat i com la podem dur a terme. Avui, que és Dia del Pare, 19 de març, felicitem a tots els Joseps i a tots els pares, no? Volem parlar precisament d'aquest tema amb dos pares que ens parlaran d'això, de què és la paternitat corresponsable, la copaternitat i com s'aplica al nostre territori. Els dos són d'Agramunt, concretament tenim en Joan Obiols i el Jordi Inglés. Molt bon dia.
Molt bon dia. Bon dia.
Sigueu benvinguts. Avui, Dia del Pare, els dos sou pares, no? Mm-hmm. Per tant, felicitats.
Moltes gràcies.
En aquest espai radiofònic us agraïm molt que siguem aquí, perquè com dèiem, el Dia del Pare normalment sembla que només ens haguem de limitar a dir què li regalem avui al pare, però sí que és veritat que avui nosaltres volem aprofitar aquest dia per reivindicar una campanya que té a veure amb la copaternitat i a més una copaternitat responsable, que és un concepte que jo crec que cada dia el sentirem més o que d'alguna forma ja s'està ficant en marxa. Anem a parlar una mica d'aquesta campanya. És a nivell comarcal, oi que sí?
Sí, és a nivell comarcal. Per poder entendre aquesta campanya, crec que ens hem de situar socialment on estem. Nosaltres partim, no, d'una societat on els nostres pares, on els nostres avis, tenien, hi havia un rol molt, molt marcat. La part del pare era el que portava el valor econòmic i la part de la mare era el que duia les tasques a casa. tot això ha anat canviant una miqueta, no? Pues ara tenim que els, tant el pare com la mare han d'aportar de forma econòmica, ja sigui perquè és la seva obligació i el seu dret poder treballar, i també per necessitat, no? Cada cop les coses estan més cares i per tant han d'aportar el seu valor econòmic. Què passa? Que aquest equilibri que hem aconseguit en la part laboral no la tenim a casa, i és d'aquí que tenim que la dona té una doble jornada, no? Tenim per un cantó que està fent la seva feina laboral i a casa continua fent una nova jornada. Sí que molta gent que ens està escoltant ara dirà, home, però jo ja col·laboro, no? O a casa ja se tendeix a dir ajudar, que és un concepte incorrecte,
sí,
oi, Joan?
Encara més, sí, sí.
Però sí que cada cop tenim que els homes assumim més responsabilitats a casa, d'acord? Em fico en el meu cas pràctic, i perquè veu que jo em pensava que estava ben equilibrat abans de la campanya, i és que jo cuino a casa, plego la roba, fico la secadora, faig els deures amb els nens, però quan veus i estàs participant en aquesta campanya comences a mentalitzar, realment ho estic fent bé? I és aquí quan surten algunes preguntes com, qui és la persona que decideix quan s'ha de ficar la roba blanca? Qui és la persona que decideix quan la roba ha quedat petita, que s'ha de canviar? Quan toquen les vacunes dels nens, no? O qui s'involucra en les relacions socials, no? Del fill, de, ostres, avui és el cumpleaños de l'amiga de la nena, no? Hem d'organitzar alguna cosa, muntar un grup de WhatsApp. Mirem-ho, no? Els grups de WhatsApps normalment sempre són les mares. O sigui, aquí hi ha una càrrega mental que els homes no tenim, no? Jo crec que actualment nosaltres tenim més un rol més executor, els homes, no? Pues nosaltres anem fent les tasques, les responsabilitats, però la persona que s'anticipa i prepara les coses i està ja des del dilluns mateix, ja està planificant tota la setmana, sempre és la dona, i això causa un estrès que l'home no té, i crec que és algo que hem d'aprendre a igualar i per tant interioritzar-nos nosaltres aquesta igualtat.
Com us arriba, Joan, a vosaltres aquesta campanya? Com arribeu a formar-ne part?
Primer que res, també deixem felicitar a tots els Joseps i exacte, pares de tots aquells radioients que ens estiguin escoltant. I bé, aquesta campanya ens arriba a través de l'Ajuntament, des de Cultura, que ens proposen a mi personalment. He quedat bastant sorprès, perquè dic bueno, de pares n'hi ha molts i molts són responsables, vull dir, no teníem per què cap mena d'individualització amb nosaltres en concret. Sí que dona la casualitat que estem molt vinculats amb l'AFA, a l'escola, justament tenim un president aquí amb nosaltres. Jo també vaig estar sortint de la darrera, i bueno, ens van fer aquesta proposta de que s'estava buscant una sèrie de pares per poder aportar dins de la comarca, dintre del Consell Comarcal, una campanya on es vegués clarament aquesta nova paternitat corresponsable, no? La idea és bàsicament anar a la profunditat, no? I com molt bé deia el Jordi, doncs, sortim d'on sortim i el punt de partida és el que és. Justament parlàvem amb ell abans, no? Els nostres progenitors venien del camp de la restauració, no? I podien viure i veure en directe el que seria una dona orquestra, no? La mamà coraje de tota la vida, no? Doncs fent les seves històries per tirar endavant, perquè justament el pare doncs estava en d'altres tasques que òbviament havien captat des de les jerarquies com havia de ser un pare actual d'aquella època. Nosaltres òbviament no estem per a gens impactats amb aquesta manera de fer, i creiem que hi ha una responsabilitat al darrere que no volem defugir, i que tot i que estem aprenent i deconstruint-nos constantment, encara hi ha molta feina a fer. I no ens enganyem de que hem fet molta feina. Si mirem endarrere, no és per estar molt optimistes, però perquè encara hi ha molta feina a fer, hi ha molt masclisme en el dia a dia imperant, i justament ara hi ha un tarannà ja molt més, podríem dir, més conservador o més d'ultradreta, en el qual ens ho mirem amb una certa preocupació, i creiem que des de la nostra corresponsabilitat també hem de lluitar per a un futur millor per als nostres fills.
Exactament. Aquí es parla de responsabilitat, al final, tant d'una part com de l'altra, com de totes, no? És a dir, que els rols durant molt temps, les nostres pares, les nostres mares, havien tingut uns rols molt definits perquè la societat era molt, molt enclaustrada, no? Era molt inamovible, no? Els rols que hi havia, doncs, feien en funció del que podien fer, no? Una mica, el rol del pare era el proveïdor, el que sortia de casa, el que treballava, el caçador, si m'apureu, no? Si ens anem a temps més neardentals, no?
Sí, sí.
i la dona pot ser més la que fa les cures, la que proveeix, la que transforma tot allò que ve de fora, no?, a dintre casa. Clar, això està bé i malament a l'època, simplement ni bé ni malament, això a la seva època devia ser, no?
És el que es donava assumit, per assumir.
Exacte, però ara la societat ha canviat i el que jo com a mare sempre he dit és que a les mares mos han enganyat perquè mos han dit que podíem fer-ho tot. Podíem treballar, podíem ser bones mares, podíem tenir la casa sempre neta i impoluta, podíem ser bones esposes, bones mares, tot. No, ens han dit que podíem amb tot. I no es pot.
No està deixant.
I no es pot, no? Llavors, què fem amb aquest canvi que hem viscut a nivell de societat, no? Aquest canvi de rol de la dona, que jo crec que benvingut és sempre que la dona opti per tenir aquest nou rol de dona treballadora endavant, no? Però clar, llavors hem de compensar una mica, perquè el que no pot ser és estar missa i repicant.
Sí.
És que és algo que no ha pogut ser mai.
Si volem igualtat en l'entorn laboral, també l'hem de tindre en l'entorn familiar, i és algo que hem d'assumir com a pares. Ah, hem d'interioritzar aquesta igualtat.
Exactament. Això vol dir anar al 50%, però no al 50% de jo faig mig lavabo i tu l'altre mig, o jo faig mitja recepta de cuina i tu mitja l'altre, no? Això vol dir, al final, jo crec, molta comunicació, no?
Sí, al final és això, no? Mirar una aquesta, implicar-se amb tot, no sols amb les tasques, sinó amb anticipar-se amb les necessitats, pensar-hi, prendre decisions i sobretot responsabilitzar-se. Òbviament, cada casa tindrà el seu 50-50, no és un 50 exacte, no? Cadascú sap el que pot fer i el que pot deixar de fer, però sobretot és molt important i imperant que hi hagi una comunicació entre els dos per poder arribar a un acord consensuat.
Una molt bona comunicació i una autoavaluació important, eh? Aquí hi ha una autocrítica que no hem d'obviar, i com deia abans també, que nosaltres ens estem formant també com a persones, per fer-ho el millor que podem cada dia, però evidentment hi ha d'haver un procés de treball personal mínimament al darrere. Si pot ser acompanyat amb teràpia, doncs mira, doncs millor que millor, perquè realment hauria de ser una obligació, ja com a persones, ja no parlo del dia del pare que estem avui, sinó que com a persones ens hauríem de formar mínimament per ser autoconscients del que estem fent. I quan un company, un amic, una persona propera doncs llença un improperi o directament pot estar o tindre una visió molt tancada, estaria bé obrir i acompanyar aquestes actituds, no? Uh-huh. Deixen de ser actituds masclistes o inclús tòxiques.
Exactament. A mi m'agrada molt que avui expliquem aquesta iniciativa. Ara explicarem exactament com es concreta, no? Però deixeu-me que faci un petit recordatori de que, per exemple, a la nostra comarca, a Bellpuig, també va ser l'any passat, ja vam parlar del grup de pares que sota, en aquest cas, l'empara de l'àrea d'atenció bàsica de salut, del CAP, no? Feien un grup de postpart de pares, no? Perquè, limitat als pares, perquè en el sentit de que, bueno, ells també es troben una criatura quan tu ets pare, del primer sobretot, tu et trobes una criatura i ningú t'ha ensenyat a com se canvia, com se cuida, els còlics, els bibis, tot això, no? Llavors, allà ja van tindre una mica la visió aquesta de que per afavorir la copaternitat també s'havia de formar, al igual que ens formen a les mares que són primerisses, no? Que no sabem exactament on mos estem posant, doncs també els pares també se'ls ha de donar aquesta formació, aquesta oportunitat per poder col·laborar i fer la seva funció de pare i fer aquestes cures també del nadó. Imagineu-vos que la mare, pel que sigui, no pot, perquè surt d'una cesària, perquè ha sigut un part complicat, però que sigui, no? Doncs que sigui el pare el que pugui assumir aquestes primeres cures o aquest rol, no? de cuidar el bebè. Per tant, jo crec que s'estan fent passos, no? He fet aquest recordatori perquè crec que sí, si està treballant, i afortunadament les persones que ara estem a la trentena, quarantena, primera cinquantena, jo també m'atreviria a dir, ja s'ha fet molt canvi en relació als pares, no? Però s'ha de continuar treballant, això és veritat.
I tant. Sí, justament en aquesta línia volia afegir, i una felicitació també, aprofitem a felicitar per aquí els equips tècnics de, en aquest cas, del Consell Comarcal o de la província, o en el cas de l'Aleix, que també el coneixem, no? de tirar endavant projectes com aquests, en el qual són imprescindibles i necessaris. Justament ho compartíem un dia, que en els casos on hi ha més separacions i més complicades i més complexes de tirar endavant justament és l'època perinatal, no? Sí, sí. I el principi de la criança, en el qual ningú neix amb una guia de com ser un bon pare i menys com acompanyar una criatura al món, no? Llavors, justament en aquests espais on més es necessita aquest acompanyament a la mare, en aquest cas, gestant, i també el pare, doncs és quan més separacions hi ha. Això ja és un indicador de que hi ha algo que no estem fent bé i que podem millorar, i en aquest cas, pues, felicitats a totes les iniciatives que vagin en aquesta línia d'acompanyament.
Perfecte. Tornem ara al present per explicar en què es tradueix aquesta campanya que porta per títol Copaternitat Responsable i que, com dèiem, es pot veure durant, i es podrà veure, de fet, durant aquest mes de març de 2025, tant a xarxes com a diferents llocs. Expliqueu-nos en què consisteix aquesta campanya. Sí,
inicialment s'han rodat alguna espècie, diguem-ne, spots publicitaris, d'acord, on sortim pares fent una petita reflexió sobre, no, la copaternitat, no, i el paper del pare dins, no, de l'educació dels fills. I el que es promourà és a través de xarxes socials i també penjar-ho, pues, possiblement en les cartelles dels cines, quan s'anunciï el cine, al principi els anuncis, també sortir allà alguna cosa. A part d'això, tenim previst el 28 de març a l'Ateneu de Targa fer una taula rodona on participaran també totes les famílies i farem també unes reflexions sobre el tema aquest de la corresponsabilitat paternal i sobretot pel segon pas de la campanya, que serà la càrrega mental i emocional que suposa tot això.
Aquí tenim un dels participants que hi serà aquell dia a primera fila, és el Jordi. Òbviament una representació de Gramunt important. Jo estaré molt més en una segona línia, vull dir que no li treuré pas cap mena de protagonisme ni molt menys.
Està molt bé fer aquests anuncis, aquests spots, entenc que sobretot via xarxes poden funcionar molt bé, no?
Sí, pot arribar més gent.
Exacte, es poden viralitzar més, no? Però també aquestes taules rodones, que important és trobar-nos i parlar-ne amb un entorn tranquil, segur
i pla.
I pla, no? I que, ostres, jo entenc que de paternitats tantes n'hi ha com pares hi ha, igual que de maternitats, eh? És a dir, de vegades ens pensem que el concepte maternitat-paternitat ha de ser homogeni, ha de ser inamovible. No, tots sabem que els models de criança són molt variats, cadascú fa el que pot, quan pot, no? I de la manera que pot, i si n'hi ha un és per un, i si n'hi ha tres són per tres fills. Hi ha moltes paternitats i maternitats, no? Però sí que és veritat que poder aportar cadascú les seves inquietuds, poder escoltar, poder arribar a conclusions del tipus, si els dos treballem hi ha d'haver un repartiment igualitari d'aquestes càrregues mentals, d'aquestes tasques a fer, no? D'aquestes responsabilitats al final, és que són com a persones, hem de tenir les nostres responsabilitats i les hem de complir, no? Jo crec que és importantíssim, no sé com ho veieu vosaltres.
Molt, i a part no sols per això, no? La idea de ser corresponsables no ha de ser una cosa, una obligació, no? Sinó que no, però ha de ser perquè nosaltres hem decidit ser pares i ho volem, i és una forma també de ficar, incorporar l'home en l'espai privat familiar, i això és molt bo perquè crea un vincle amb els fills que a vegades no se sol tindre, que se sol tindre més amb les mares. Jo crec que és una cosa que com a pares ho hem de valorar, d'acord, i respectar-ho.
Exactament.
Totalment d'acord, i hi ha vegades que amb un dels meus fills se li pot acabar escapar i dir-me mare, i doncs em sento molt orgullós quan em diu mare, perquè dius, sí, alguna cosa estic fent bé potser. Tot i això no és així, perquè continuo equivocant-me constantment, i aquí hi haurà la meva dona amb la qual m'acompanya per recordar-me-ho cada dia, que encara tenim molt per fer i molt per millorar. Som una petita representació, els que aquí estem parlant d'aquest
tema. Sí, però és que ja a nivell social jo sempre fico l'exemple, no? L'altre dia vaig anar a sopar amb unes companyes, vam parlar, pues, dels nostres fills, l'educació dels fills, de com estan, si els hi va bé tot, de si comencen a l'institut. Jo quan quedo amb els amics, normalment quan som tots nois, o es parla de futbol o es parla d'altres tasques, però no, mai parlem de realment de les tasques de casa, de la cura dels fills. I és algo que també hem de prendre a interioritzar i d'acceptar-ho, que no, que els homes hem de parlar més d'aquestes coses, no, del creixement personal dels fills i de les seves necessitats.
Sí, i també volia afegir les capacitats de cadascú, no? Quan parlàvem del repartiment de les tasques, doncs a lo millor hi ha una tasca que a mi em costa molt i en canvi la meva companya no, o company, doncs per què no? Anem a buscar també, siguem pragmàtics una mica i pràctics, i si una cosa se't dona molt millor a tu, si us plau, doncs anem a sumar, no? I anem a buscar la finalitat millor per al conjunt.
No? Sí, sí. Al final, això es redueix, jo crec, que amb voluntat i comunicació, no? És a dir,
important,
si les dues parts tenen la voluntat de tirar endavant juntes, es busca aquest equilibri. Al final estem parlant de 50-50, de vegades és trampós. Jo crec que s'ha de buscar un equilibri, no? Hi havia una psicòloga que a mi m'agrada molt quan explicava que tu de vegades arribes a casa amb un 20% de les teves capacitats perquè has tingut un mal dia, perquè vens agotat, perquè no et trobes bé, etc. I la teva parella també arriba amb un 20. Doncs aquest dia s'haurà de pactar que la feina que s'ha de fer es quede amb un 20, perquè ningú més pot donar més. Hi haurà dies que jo arribarem un 80, l'altre amb un 50, hi haurà dies que els dos arribarem amb un 100% i anirà tot superbé, però el 50-50 és irreal, no? És a dir, jo crec que aquí és voluntat i equilibri, i comunicació.
Sobretot, no? Comunicació.
Sobretot, no? Pactar-ho, parlar-ho, sense agredir l'altre, sense culpar l'altre, sense victimitzar-se un, no? Jo crec que això és molt important. I tant de bo que aquest sigui el camí.
I també cercar, no?, espais de cures, no?, d'autocures, ja sigui individuals o col·lectives, però el tema de les cures no oblidar-lo mai, no? Vull dir, quan la parella potser arribarà un dia d'aquests d'aquesta, és que només tinc el 20% ja, és que estic saturada, doncs escolta, que per això està la corresponsabilitat també, no? No arribes tu, arribo jo, i d'igual manera l'altra part, no?
Jo crec que sí, que tenim clar que això de la copaternitat implica, no?, aquest equilibri, aquesta comunicació, aquesta voluntat, no?, de ser iguals, en el fons, no? I a partir d'aquí, jo crec que més o menys la cosa va tirant. M'ha agradat moltíssim tenir aquesta conversa avui, que és Dia del Pare, no?, per tal de enfocar les coses diferents o veure que ja s'estan fent diferents, no? Que no cal, tampoc no deixar això un cavall de batalla, sinó que simplement ha de ser un anar fent, anar empenyent i anar veient que lo lògic, lo sa, és això, no?
Exactament, és el següent pas.
Exacte, no mantenir-se en uns rols inamovibles que el que fan és enrocar-nos en posicions que la societat ja no reconeix, no? Per tant, jo crec que una mica la idea va per aquí. M'ha agradat moltíssim, recordem, estiguem atents a xarxes per aquests anuncis, no? I també el dia 28 de març, concretament serà el divendres, no?, al Teatre Ateneu de Tàrrega, aquesta taula redona en la qual es parlarà d'això, de les paternitats corresponsables. Ha sigut un autèntic plaer tenir-vos aquí, moltíssimes gràcies.
Igualment. Moltes gràcies a vosaltres.
I endavant.
Aquí a l'Oest, el programa Magazín Territorial en Xarxa de les Terres de Lleida.
Ja la sentim, la tertúlia, la sintonia, volia dir, d'actualitat que ens porta ara sí a la tertúlia, que, com us dèiem a l'inici, avui condueix la Maria Gateu. Maria, molt bones.
Molt bones, Fran.
L'important. De què parlarem i qui ens acompanya?
Bueno, primer de tot començarem a qui ens acompanya, eh? Perquè ja que els que tenim aquí, no?, pues almenys els presentem. Primer de tot tenim a la Laura González, llibretera i comunicadora. Molt bones.
Hola, bona tarda.
També tenim a l'Edu Burgó, que ha tornat a la tertúlia d'actualitat de Qui lo és.
He tornat.
Alcalde de Montoliu de Lleida i politòleg. Molt bones.
Bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
Sí? La agenda d'alcalde no te deixa compatibilitzar.
Sí, cada vegada hi ha actes més a la tarda i no ho entenc.
Bueno, parlarem, parlarem ara.
La gent al matí té coses, jo sí que ho entenc.
I també tenim a l'Anna Maria Martí, comunicadora. Molt bones.
Bones. Alcalde, per tant, no concilies?
No, tampoc tinc amb qui conciliar, per tant, 100% 24 hores.
Jo ahir feia prova amb un regidor, que havia una presidenta d'una entitat veïnal que deia, és que hauries d'haver vingut aquest dia, aquest altre. I jo li deia, però dic molt en sèrio, que si volem que els nostres polítics siguin modèlics, també ho han de ser amb la conciliació. Claro. I hem de ser nosaltres també honestos i demanar que tinguin vida privada, que puguin tindre el seu espai, i moltes vegades ens deixem, eh? Volem que sigui a tot arreu.
Totalment.
Hauríem de fer aquesta reflexió.
Totalment.
Bueno, podem començar ja?
Té raó,
sí, vale. Jo us deixo tranquils.
Té raó, ja està.
No, de fet, espera, no marxis encara, perquè ens has d'ajudar amb una qüestió, perquè parlarem ara d'un pícnic que ja el vam portar la setmana passada el tema no?, del tastet. Un pícnic que es farà el pròxim dissabte 29 de març al marge esquerre del riu Segre, i primer de tot li direm a l'Ivan, si està per aquí, que ens fiqui, l'àudio, que per a contextualitzar una miqueta aquesta qüestió.
Philosophy
A freak like me just needs infinity.
No, aquest no. Aquest no, però no passa res, tranquil, tranquil, cap problema.
Com a bon pícnic,
això ja vindrà després, però la qüestió està en que serà un pícnic que farem al marge esquerre del riu Segre i l'Anna Maria Martí té més informació perquè volem fer un sorteig d'això.
Ens deixeu?
Sí, ho trobo perfecte, però li diem al marge esquerre del riu Segre, però és que no li diem ja quan es produeixi les platges de Lleida.
Això és un altre tema. Però la música m'anava bé, que és la que sonarà a partir de 4:45 de la tarda quan fem el pícnic, perquè tu arribaràs a les 12 i trobaràs Garrotín i ballaràs Garrotín. A l'hora de dinar no molestarem massa, que posarem música vuitantera, que la majoria de vosaltres no sabeu ni el que és. Però a partir de 4:45 de la tarda entrarà el rotllo aquest més tecno de fer això amb les mans. Clar, no em veuen perquè és la ràdio. Però
nosaltres sí,
les mans compulsivament.
Sí,
pots
sí,
continuar.
Sí, sí. Doncs això, que és un pícnic que organitza Lleida Turisme, que per cert ahir es va presentar la marca turística de Lleida, ja teniu marca, eh? Ja teniu, dic teniu com si jo visqués
al
Caldeiut.
Com si tu estiguessis al marge.
Sí. I el pícnic aquest serà és un invent que hem fet a propòsit de l'any mundial de la gastronomia, que segurament provocarà que Lleida sigui la primera capital i ciutat catalana que fa un acte terrible, però multitudinari, i que si algú hi vol anar, per anar has de fer una reserva, sí, que val 10 euros online, allà serà més cara, aviso. Però si vol la motxileta, que hi ha la motxilla del pícnic, un barret moníssim de pícnic, un vas, un entrepà de pernil en versió celíacs, una degustació de samfaina i llangonissa, perquè el que fem és portar l'horta de Lleida fins al riu, i que em deixo, i una pera de la DOP Pera de Lleida, i una mica de relat perquè llegeixin alguna cosa, que truquin i en regalarem un parell.
Oh.
Que clar, sí, aquí, o sigui, ho hem d'explicar bé, no? Perquè al cap i a la fi farem un sorteig per aquí per l'antena i sí, un altre per xarxes. Sí. Llavors, clar, jo et volia aquí perquè jo no em sé el telèfon de memòria d'1 a 1. Llavors, perquè la gent ho pugui trucar, és com, a veure, quin és el telèfon d'1 a 1? De mentre vas explicar.
Esperi que tampoc se'l sap.
Vas buscant, bueno, passa res. Però de mentre que va buscant el Fran el número, hem de dir que farem un sorteig de dues entrades per aquest pícnic, no? Que inclou tot això que ha comentat, sí, l'Anna Maria, sí, ara per antena, tothom qui truqui, no? I els primers als que li agafem la trucada, doncs, dos, guanyaran. I després, a xarxes, també farem un sorteig de, sí, dues entrades més.
Però jo quan feia ràdio, que era petita, era important, perquè la gent truqués, donar el número de telèfon.
Sí, clar.
No sé si ha canviat això.
No, no, és part del joc, és part del joc. Si no, és molt fàcil.
Espera, que la Laura vol dir
alguna cosa. Jo tinc una pregunta. Necessites comprar aquesta entrada o fer aquesta reserva per venir, per exemple, al Tardeo, també?
No, el riu és un espai lliure.
Vale.
Però si tu vols tenir un vas, tenir un barret, tenir una motxilla, tenir l'entrepà deliciós del pernil més bo del món, provar la cachipanda gratuïtament, també la podràs pagar si vols. Doncs,
I hi haurà barra, també.
Jo recomano fer la reserva de la motxilla.
Ah, mira, tenim el telèfon ja, eh?
Clar que sí.
Comprens que m'ha de memòria, que l'he apuntat aquí a la Maria.
Digue-ho tu, Fran.
Home, ja en sap tots de memòria, 93-34-91-07. I com queda molt ràpid, el tornaré a dir poquet a poquet, sí, perquè podeu trucar o marcar directament. 973-34-91-07. 91-07.
No és gens fàcil aquest telèfon, eh?
Sí, no. Penses que aquí regalem coses així fàcil?
A la babalà.
Doncs s'obren les línies i així qui truqui,
ja
les primeres dues persones que truquin i els agafem el telèfon, que això és important, suposo que l'ha d'agafar l'Ivan, no?
Sí, sí, el
tècnic. Vale,
okay. El tècnic s'ho passarà. Ara allò que sonin diversos telèfons i aleatòriament, pam,
n'agafarà ja
un i dirà, nois que entren.
I ara que parlem del Tardeo, clar, hem de parlar també, ara sí, Ivan, fica'm la cançó que m'has ficat al principi, perquè introduirem el següent tema.
M'estava atabarant molt el tècnic, eh? Philosophy. A freak like me just needs infinity.
Bé, doncs això ho fiquem bàsicament perquè aquests dies no s'està derruint el que havia estat el complex de Gurugú, l'Àrida, de Hills, bueno, i les discoteques, no? Unes de les discoteques més famoses d'aquí, de la ciutat de Lleida, a part de Wander, que també podem parlar de Wander, però no està bé en aquell complex de Gardell. La qüestió és que, clar,
les cares han pagat molt de qui ho recorda d'una manera i qui no ho recorda de cap altra manera.
Jo és que he de ser sincera, Fran, aquest matí els he preguntat amb ells quines cançons recordaven d'aquesta etapa, no, d'aquestes tres discoteques que han estat en aquest complex, perquè jo crec que vaig anar dos cops a la meva vida, però el pitjor és que parlant amb ells m'han dit que més o menys igual, llavors és com, bueno, en aquesta tertúlia ja, ens agrada un altre tipus d'oci.
Sí, aquí estudiàvem aquí. Jo he sortit, ja no ho negaré, però no era el meu ambient tampoc. Jo he anat una vegada a Gurgú, que va ser a les Orles de l'institut, vas anar tots allí.
Així deu ser coincidència, perquè jo hi vaig anar quan era de Gil, a les Orles del batxillerat, llavors...
També. Sí.
Era una discoteca d'Orles, no?
Sí. Jo recordo que vaig anar, crec, a un Carnestoltes, també amb gent de l'institut.
Pues no sou la tònica habitual de Lleida, eh? Perquè l'estiuetx que hi havia allà...
Allà hi havia vida, eh? Jo hi vaig anar una vegada i era l'Àrida.
Sí.
I, és a dir, és anterior a vosaltres. Crec que es va obrir i realment era un complex interessant. És curiós el sentiment que desperten aquestes coses quan ha passat el temps, és que ara m'ho he fet pensar la setmana passada, ara faré publicitat, ja passareu per caixa. La gent de la meva generació, que estudiava amb BUP i COU, se'n van anar un divendres al Big Ben, perquè l'han tornat a obrir. Què dius? Sí. Uà!
Sí, sí. Bueno, jo he estat a Big Ben i amb una sala hi era jo i la meva colla d'amics i amigues, sí. I a la sala del costat els meus pares.
Sí.
Vull dir,
ja seria la nostra relació aquesta.
I a una altra sala... també al costat, els meus cosins més joves, vull dir...
Totes les generacions,
totes les generacions allà.
Però això és interessant i és bonic, també.
Sí,
no?
Sí.
Depèn de lo que passi durant la nit, ja no tant, és... potser.
Però... Mentre no es creuï. No?
Exacte.
Però bueno, llavors vau anar en algun moment a aquestes discoteques. Sí. Això sí que està clar, no? Podem dir que sí.
I tant.
Sí. Però preferiu igualment més el tardeo ara que no pas anar de discoteca, suposo.
Jo sí, jo prefereixo pues allò, surts, vas a fer el vermut, acabes dinant, s'allarga la tarda, né? A les 10, a casa ja per dormir. Saps? Sí. La ressaca que dèiem abans, que t'agafi despert. Allò, que puguis hidratar-te. Llavors l'endemà pues, ja et pots aixecar, anar a missa, anar a fer una altra vegada el vermut, reenganxar, fer diumenge...
Sí. Però, ho està petant molt, no, el tardeo?
Sí.
Jo
sí.
M'ho havien dit i he anat un parell de tardes i no m'imaginava ni de lluny tota la gent que hi ha.
No, mira, si allò del pícnic hi haurà també un tardeo.
Però què és lo lògic? La gent a la nit hem de dormir. El que no tenia sentit és la canalla que sortia a la una de la matinada, que dies on aneu, criatures? Bueno.
Sí.
Està bé el que diia la Laura. Fas tu has començat el vermut. Ja.
Sí.
Ja t'hi poses a quarts d'una.
Se'ns en va de les mans ràpid, això.
I a les 10 de la nit no ets persona, te'n vas a dormir, però l'endemà al matí, doncs, ets persona.
Mm-hmm. Sí.
Bueno, jo crec que s'ha trobat un target de gent, no?, que estava com desemparada i no tenia on sortir, i ara totes aquestes empreses que facturen de nit també facturen de tarda, i per tant estan facturant el doble. I no el doble, sinó a vegades el triple, perquè és un públic que té diners, que té poder adquisitiu, que té feina, no?, i que per tant, doncs, si deixa molts, amb molts diners.
I moltes vegades, a part de tot això, també tenen fills. Llavors, és molt més fàcil ajuntar els nenets a la tarda i després ja els vas a buscar a casa de qui li hagi tocat el marrón i ja després tots cap a casa.
Què vols dir? Que fan guàrdies? De tu quedes als crios i nosaltres sortim?
Jo ho faria, és organització.
M'havia pensat jo amb això.
Avui aneu a casa del Pep, vinga, tots allí, que per cert avui és Sant Josep, no?
Sí, dia del pare.
És veritat? Sí, hem tingut el tema del dia ara amb la Txell Bernaus. Sí, cert. Però jo, de fet, conec a gent que el que fa és tornar-se setmanalment, és a dir, una setmana surt la mare, a la setmana següent surt el pare. I ho fan així, i van conciliant.
L'important és les parelles no coincidir i no enfadar-se.
Acomiadem ara, Laura, que ha de marxar ràpidament. Bé, un plaer tenir-te aquí, Laura.
Moltes gràcies, bona tarda.
Adéu.
Però el que sí que volia parlar amb vosaltres, ara tornant un altre cop, no?, al tema de l'enderrocament i la revisió, no?, d'aquesta infraestructura que era, doncs, el Gurugú, l'àrea de Gil. Vosaltres, no sé, a mi això d'enderrocar no m'acaba de convèncer. No sé vosaltres què opineu. És a dir, no podríem readaptar aquell espai i fer una altra cosa també vinculada, no sé si amb el món de l'oci o amb un altre tipus de sector, no ho sé, en lloc d'enderrocar?
Jo no tinc, no tinc criteri tècnic per parlar, per dir-te, però sí que tinc el que vaig veure. Jo l'última vegada vaig pujar en aquella zona i vaig veure com estava. Allò jo crec que és irrecuperable. Sí. És a dir, si ho mantens allà i entra algú es pot matar, perquè estava molt degenerat i deteriorat. I l'altra cosa, jo tampoc entenc de construcció, però entenc que a vegades és més fàcil tirar terra i reconstruir que no pas, perquè estava molt malament tota aquella zona de les pistes que hi havia per prendre mal. I si algú es fa mal allà, em sembla que allò era terreny de l'Ajuntament, poca broma.
Sí, tant. Jo crec que aquí hi ha els dos factors, no? Un de seguretat, de dir no podem dir una infraestructura així a l'abast de tothom, i no només, ja preguntem també d'insalubritat, eh? És a dir, jo crec que allò també em fomenta que s'hi pugui anar a les nits, no? És a dir, no crec que sigui un espai que hagi d'estar així. I segon, pel que he llegit, s'ha decidit enderrocar-ho per fer més gran el parc científic. És a dir, perquè es vol apostar que aquell complex, que tot el turó, en comptes de ser dedicat a l'oci, sigui dedicat a la recerca i al parc científic. Per tant, no em sembla malament si la intenció és aquesta. Lo que sí que és veritat que les ciutats han de tindre urbanísticament espais per oci, espais per la recerca i espais també per la desconnexió i el gaudi a nivell de natura. Llavors, bueno, també és una mica pla de ciutat que hi volen fer.
No, és un parc científic, allò. Ara n'hi diuen parc agrobiotec des de fa un parell d'anys.
Exacte.
Però no deixa de ser un parc de generació de tecnologia i d'aquestes coses, no ho sé. Però estava molt malament, allò, molt.
Bueno, i de fet, parlant d'infraestructures i de novetats que tenim d'avui mateix, no? Hem tingut la visita al Palau de la Llotja, no? Del president Salvador Illa, que de fet venia a anunciar, no?, que començaran a tramitar la futura terminal ferroviària de Lleida, no?, amb una inversió total de 131 milions d'euros. I clar, això també suposarà, no?, un gran reforç a nivell industrial, no?, i d'empreses, vinculat també amb el polígon de Torreblanca, Quatre Pilans. Vull dir, no sé com veieu aquesta qüestió, no?, que tu de fet has comentat que també estava citat aquesta...
Sí, sí, exacte, bueno, és un tema de protocol, sí. Que quan el president de la Generalitat es desplaça a les diferents zones del país, doncs es convida als alcaldes i alcaldesses del territori. Però bé, jo avui tenia una altra reunió que em coincidia a la mateixa hora i he cregut més oportú, no? També perquè no té un impacte directe, no?, amb el meu municipi, però sí que el té evidentment amb la província i amb el desenvolupament de la comarca. És a dir, que tirin davant aquesta estació és positiu. Espero que només no siguin declaracions i fets a l'aire, no?, sinó que això s'implementi d'una vegada per totes, perquè Lleida està creixent, el polígon n'és una demostració, i que tingui allí un accés a nivell ferroviari, una terminal d'accés, doncs també farà revitalitzar moltíssim el sector empresarial, sí, del territori, i farà que aquell polígon tampoc sigui desert, és a dir, que les empreses s'instal·lin perquè tenen bona connectivitat. L'important és, no?, i ens omplim o s'omplen molt la boca amb la cohesió territorial, i va per aquí. L'únic que no pot quedar sobre el paper, és a dir, les declaracions s'han d'implementar.
Sí, de fet, en quant a xifres, no?, tenim que ocuparà aquesta terminal 120 hectàrees, i a banda d'això tindrà 10 vies amb una capacitat per rebre fins a 12.000 trens anuals. O sigui que jo crec que sí, que és una bona oportunitat per a...
És que no es tracta només del debat de la necessitat de sòl industrial i polígons industrials, i que els polígons industrials vigents estiguin en condicions de donar cobertura i servei a les empreses de transports, per exemple, que avui en dia, sinó que hi hagi unes bones connexions amb infraestructures perquè la mercaderia arribi i pugui marxar. Lleida tenim la sort d'estar una mica al mig de tot plegat, i arriben els trens. Aquests dies els trens van molt malament del món, no sé què està passant, perquè una cosa és que hi hagi unes quantes incidències, l'altra que tot siguin incidències.
Sí, i a més aquí també, eh? És a dir, no només a l'àrea metropolitana.
Sí, és com si hi hagués hagut una mena de conjunció astral estranya. Qualsevol cosa és bona, evidentment.
Bé, però això, vull dir, al cap i a la fi, sí que és veritat que això és una bona notícia, però també volia parlar precisament d'aquestes aturades, perquè sembla, no, que almenys les ràdios, diguem-ne, més així a nivell autonòmic, no?, Catalunya Ràdio, RAC1, etcètera, estan parlant molt d'aquestes aturades que hi ha al servei a l'àrea metropolitana, però aquí a Lleida també les hem tingudes, no?, i també cal mencionar-ho, i també al final, doncs, és una manera de demostrar que els trens aquí a la nostra àrea, no?, de Ponent també són importants, perquè hi ha gent que va a diferents punts del territori amb aquest mitjà.
Totalment, no?, i també, és a dir, quan com a país intentem apostar per la descarbonització, quan intentem apostar, doncs, per la igualtat d'oportunitats, jo crec que tot el territori se n'ha de gaudir, i no té massa sentit, crec, o si més no des del meu punt de vista, presentar un pla de la Catalunya elèctrica, no?, d'electrificar Catalunya amb vehicles elèctrics i potenciar-ho, quan des de l'altra banda no estem fent res per canviar la mobilitat, per canviar el parc, no?, la manera que tenim de moure'ns els humans al territori. Si això no va acompanyat de més autobusos, de bones línies de connexió, de més trens a les zones rurals on no arriba el tren o no arriba en condicions, no pot pot ser que triguis 4 hores per arribar a Barcelona amb tren, i en canvi amb un cotxe, no?, tinguis accés en una hora i mitja pràcticament. Doncs tot això ha de canviar, perquè si no, no té massa sentit el pla d'electrificar Catalunya. Què pretenem? Canviar els cotxes que tenim de combustió per elèctrics? Això no és sostenible. El que és sostenible és teixir una xarxa ferroviària a tot el país. Però bueno,
volem treure la gent de les carreteres i per tant hem de donar plans B. La gent ja ha entès que igual un Tesla no cal comprar-lo. Alerta, la baixada de vendes de Tesla a Europa, a Estats Units, és una altra cosa. I per tant han de funcionar, els trens han de funcionar, els busos han de funcionar, i abans el Joan Flores ens ha enviat un àudio que el tren de Lleida, la via Manresa, diu, tarda el mateix avui que quan jo estudiava l'any 71. Són 4 hores, clar. Per tant, alguna cosa no va bé, alguna cosa no va bé.
Sí, sobretot també pels preus, no? Perquè, per exemple, l'alta velocitat sí que triga menys, però clar, són preus que potser no estan a l'accés de totes les butxaques.
I que no incentiven l'ús. És a dir, el problema que tenim és que és més barat anar de Barcelona a Madrid amb avió, amb un d'aquests vols nacionals, que no anar-hi amb AVE. I és així, eh? És així, però si no s'ataca també per aquí, és a dir, que els preus siguin públics i accessibles per a tothom, no fomentarem l'ús del transport públic, és que ni molt menys.
Recordem també l'esquilmada que es va pegar a les persones que utilitzen els transports públics després d'aquella batussa política que va acabar sense aprovar un projecte de llei o una llei, se m'espa cap una mica, que era la que suposava uns descomptes específics en transports urbans, que estava molt bé, que s'esbarallin els polítics entre ells, al Congrés o on sigui, però que de repent una família normal se li va haver multiplicat la despesa per no sé quan, i això no fa gràcia, no en fa cap de gràcia.
I més actualment, no, també tenint en compte que a qüestions econòmiques la vida també s'està ficant cada cop més complicada, no? Doncs llavors aquestes qüestions, i de fet aquí a Lleida suposo que també haurà passat, no? Però almenys a Barcelona comentaven que hi havia moltes persones que no podien arribar al seu lloc de feina, al seu puesto, per fer les seves tasques habituals. Llavors clar, això també suposa tejemanejes, no, com diem en castellà, en qüestions de recuperar aquelles hores, quedar-te més temps, conciliar amb la vida familiar, etcètera.
Molt complicat.
Però bé, la qüestió és que així tenim les coses, no? Però a banda d'això, deixeu-me aquí, tenint en compte que hem fet moltes falquetes, no, també deixeu-me avisar als oients que demà estarem a la Fira de Mollerussa, no, a Sant Josep, fent programa, que de fet també ens has comentat tu que hi seràs i potser ens veiem mentre estem muntant tot l'equipament. I de fet també tenim avui precisament, no, a l'Anna Sáez, que havia de venir també, la directora del diari Segre, i que està allà acollint també al president Salvador Illa, no, i al conseller Òscar Ordeig, que inauguraven aquesta fira, i nosaltres estarem allà de 4 a 6 fent programa en directe, perquè al final la ràdio local és això, no? També visibilitzar i donar veu a qüestions que es fan al territori, i aquesta ocasió jo crec que s'ho mereix, no? No sé què opineu d'això.
Algun dia algú es despertarà al matí i començarà a donar el valor que teniu a les emissores que aposteu encara per la programació local. Perquè això no se li dona valor, sembla que sigui una cosa que passa d'una manera automàtica, i teniu un valor altíssim, altíssim.
Mira, d'això el Fran ens podrà dir algo, oi que sí?
Sí, és cert que segurament no es posa tant en valor, però crec que seria també injust no reconèixer que hi ha molta gent que sí ho posa en valor, i cada vegada més. Hi havia una dada de quan estava a la universitat, és a dir, fa un parell de setmanes, que potser alguna més, que deia allò dels diaris, de que de les 41 comarques que hi havia a Catalunya, 40 llavors, 39, el diari més llegit era un diari local, perquè tenia la informació local, autonòmica, estatal, europea, mundial i tota. Jo crec que les ràdios locals estem fent una mica això, i crec que estem creixent i es nota, i la gent ho sap valorar. És a dir, això de que no es valora, potser hi ha llocs en què encara no es valora, que és important, però déu-n'hi-do la gent que ho valora, jo no em puc queixar massa.
Millor, meravellós.
En fi, m'agrada aquest debat, però ja sabeu que qui no valora els bons debats és el temps, que té una dictadura, que tot i estar en democràcia, diu, nois, fins aquí, s'ha acabat.
Anna, Edu, un plaer tenir-vos aquí, gràcies.
Com sempre.
Gràcies.
Però exacte, vencem a la dictadura per dir, com a mínim, adeu i gràcies. Gràcies a Déu, vosaltres no mogueu, que tornem dintre 6 minutets, després del butlletí informatiu. Fins ara.
Fins ara.
L'únic magazín territorial i en xarxa de les Terres de Lleida. Cada tarda, de 4 a 6.
Allò que t'interessa, allò que necessites saber, a Ràdio Rosselló, 107.5 FM. La veu més propera.
Me hiciste daño, casi te extraño, y aunque sé que un día te voy a olvidar.
Així de bailongo.